Nervis, estat d'inquietud interior i excitació emocional que es produeix davant una situació incerta o imminent, especialment quan se n'espera el desenllaç, com en l'espera d'un esdeveniment important o d'un resultat. Benvinguts a la millor hora del dia, són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Ja ho he fet amb el cafè, no podíem fer-lo amb algú millor. Hola, Eloi Vila, bona tarda.
Bona tarda. No estic nerviós, no.
No?
No, perquè és un dia especial, és d'aquells dies que ja et lleves amb el... Bueno, amb l'emoció, amb les ganes que siguin les 9 de la nit. Però no estic nerviós perquè jo crec que es donen els condicionants per no estar-ho. O sigui, estaria molt més nerviós havent guanyat 1-0, per exemple. De nervis, eh? Això no vol dir que no afronti el partit amb la passió que em caracteritza, a l'hora de veure el futbol. Però clar, és com que està la cosa complicada i, per tant, tot el que vingui serà benvingut. I que aquest equip s'ha guanyat el crèdit per pensar que és possible, perquè la segona part, Garriga, la segona part amb 10 de l'altre dia va ser bestial, eh?
Mira, doncs, d'aquest apassionament tranquil al desapassionament encara més tranquil del nostre president de noticiaris, Òscar Fernández.
Bona tarda.
Tu no hi creus.
No, o sigui, en una cosa que estic d'acord amb l'Eloi és que avui el Barça només pot guanyar, perquè perdre no pot, perquè ja està perdut. És a dir, només em pot treure una cosa positiva del partit.
Això és veritat.
Clar,
és
a dir, si tu avui t'eliminen, és a dir, escolta'm, ja em perd la manada, l'expulsió de Cubasí, ja ens ho sabem, tot això, les excuses són ràpides. Però, clar, si sona la flauta, diguem-ne, clar, l'eufòria és doble o triple.
A casa teva què passarà si el Barça remunta?
A casa meva? Ui, hi haurà algú que costarà molt de controlar, diguem-ne. A més, estem en exàmens parcials, vull dir, és que això...
Ja, però els exàmens s'obren avui.
Sí, però és que aquí s'hauria de... O sigui, la comunitat educativa i els ens que dominen el futbol haurien de coordinar els calendaris, perquè això no va a l'hora. Això no va a l'hora.
Aquí se li acup posar exàmens clar, en plenes quarts de final de la Champions.
Parcials de...
Perquè demà hi ha el Bayern, eh?
No, clar, sí.
Sempre arriben els exàmens per això en el...
El pitjor moment.
Bueno, sí. I el gran moment no, futbolístic de l'any, no? És la millor època.
I més, per demà té un problema sèrio, Garriga, perquè la Federació Catalana ha tingut a bé un partit que té ajornat posar-hi demà a les 8.
Sí, home!
Sí, juga demà a les 8.
Doncs ell que jugui de titular i la mitja part cap a casa.
Jo ja li he dit que aquest no l'aniré a veure.
Demà també és un altre gran dia, eh?
Que te'l prens diferent, depèn del que passi avui.
És que demà pot ser molt important, segons què passi.
Ara està sortint l'autèntic Garriga.
Demà ens jugarem la temporada, segons
que m'acabi. Aquí és malalt, per favor.
És dimarts 14 d'abril i estem pendents de tot això. Estem pendents de 2,6 centímetres.
Això és el que fa d'alt la gespa del Metropolitano, l'estadi de l'Atlètic de Madrid, on d'aquí a 5 hores el Barça intentarà remuntar aquest 0-2 encaixat la setmana passada al Camp Nou a l'anada dels quarts de final de la Champions. La UEFA ha certificat la mida de la gespa després de les queixes del Barça ahir quan van fer l'entrenament previ. La TDT d'aquesta operació remuntada començarà a les 8. La prèvia de la prèvia serà al tot costa a les 7 i segurament la prèvia de la prèvia de la prèvia la farà ara el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio.
És correcte. Possible vaga indefinida en l'educació.
Mestres i professors votaran aquesta setmana en una consulta que ha plantejat la USTEC, el principal sindicat dels docents, diferents models de protesta contra el Departament d'Educació. Reclamen millores laborals i salarials i entre les possibilitats hi ha la vaga indefinida fins a final de curs.
Crisi al PSC de Ripoll.
Que es podria quedar sense representació a l'Ajuntament de la ciutat. La direcció nacional del PSC ha obligat els dos regidors de Ripoll a dimitir, després d'haver facilitat l'aprovació dels pressupostos de Silvio Riols. I ara ningú de la llista a les últimes eleccions amb el PSC vol agafar el relleu dels dos dimissionaris.
I atenció, perquè fa falta el certificat d'antecedents penals.
El govern espanyol ha aprovat definitivament la regularització de 500.000 d'immigrants i per accedir-hi caldrà presentar, això que deies, un document oficial que acrediti que no s'han comès delictes als països on s'ha viscut abans d'arribar a Espanya. És un enduriment de les condicions després dels dubtes expressats pel Consell d'Estat perquè inicialment la previsió era que només hi hagués una declaració feta per la mateixa persona dient que no es tenia aquests antecedents.
I aquest vespre tenim partit de Champions, però de què més estarem pendents?
Doncs d'una roda de premsa del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que de fet ha de començar ara a les 4, per explicar com avança el procés per il·legalitzar la Fundació Francisco Franco. Avui, 14 d'abril, recordeu, fa 91 anys de la proclamació de la Segona República Espanyola. Espanyola.
Doncs res, Òscar, demà ens saludem, veurem amb quins ànims. Hi ha molts inputs. D'avui a demà que ens saludem passaran moltes
coses. Escolta'm, pren una pastilleta...
Com el de la Peva. A mi no em penses una pastilla abans de vindre.
Sí, exacte, sota la llengua i tranquil. No facis bogeries.
Intentaré.
Ni tu ni l'Eloi, perquè l'Eloi també el veig dels de bogeries.
L'Eloi i jo, aquesta nit, ja veuràs com acabarem. Segons com. Òscar Fernández, fins demà.
Adéu.
Vagi bé.
I ara tenim un compte enrere, per aquest Atlètic de Madrid-Barça d'aquesta nit a les 9. Això és a Madrid, això és l'ambient que hi ha a la capital espanyola a 5 hores del partit de tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions. Milers de culers s'han desplaçat amb cotxe, amb avió, amb aves plens fins dalt, fins a Madrid, fins a la capital espanyola, per donar suport al Barça en aquest partit decisiu. Tu, Eloi, deies, tranquil,
sí.
És una remuntada que és difícil, però que no és impossible. Tu, quin percentatge d'opcions li veus al Barça?
Un 40%.
40?
Sí, un 40%. Home, jo
deies més difícil aixecar el 4-0 de la Copa que això?
Absolutament. Ho veia molt més complicat, és que 4 gols a l'Atlètic de Madrid, però això és el que em dona també una certa tranquil·litat, no? La possibilitat de fer-ho. És veritat que un 2-0 se li dona a l'Atlètic de Madrid els condicionants perfectes per fer el seu partit, no? Tot el que és allò gestionar un resultat a favor li va perfecte, però el 4-0 em semblava absolutament impossible, aquell dia tenia absoluta zero confiança.
I
va anar d'un pèl. O sigui, va anar absolutament d'un pèl. I la confiança, com et deia abans, d'aquella segona part del partit d'anada, el Barça amb 10, o sigui, va jugar... Perquè és una cosa... A més, el que més m'agrada d'aquest Barça, no? Que juga a pit descobert. O sigui, té una personalitat tan marcada que anirà a totes, anirà... O sigui, sortirà, crec, vull pensar, aconseguir la fita, i sí, et poden fer mal. Evidentment que et poden fer mal. Se va passar la segona part, però...
On el veuràs? Com el veuràs?
A un bar. Sí, trobada d'amics, partits de Champions, amb un lloc, bar de Sant Esteve de Palau Tordera.
Lloc habitual?
Lloc habitual, sí.
Algun ritual que porti sort?
Una cerveseta prèvia.
Ah, mira que
sí,
bé.
Sí.
És un bon ritual.
No, llavors, jo tinc un ritual que faig servir sempre, que és no posar-me samarreta del Barça.
Ah?
És molt curiós, sí, perquè em va passar una vegada en una final, però la samarreta no va anar bé, i llavors des d'aquell dia sempre he afrontat partits importants sense samarreta del Barça. Però vaja, no, que no marqui a ningú absolutament, és una cosa personal.
Atlètic de Madrid-Barça, prèvia de final, vaja, de quarts de final de Copa, és un bon moment per obrir el mini tot costa.
Mini tot costa.
Perquè avui s'ha estat passejant pels carrers de la capital d'Espanya el Bernat Soler, que a la nit ens narrarà per Catalunya Ràdio, per la TDT, aquest Atlètic de Madrid-Barça. Bernat Soler, bona tarda.
Bona tarda, companys, com esteu?
Fa un dia estrany a Madrid perquè fa fresqueta, però fa molt sol. Diries que fa calor?
No, fa fred. Jo crec que fa... És a dir, fa fred. Pel sol que fa...
Fa fresqueta.
Fa fresqueta, sí. I al vespre, per tant, això anirà més. Però vaja, sí, molt bon ambient avui. Molts culers que han anat arribant per terra... Anava a dir mar, no. Per terra i aire a Madrid.
Ni per riu, tampoc.
Per riu, tampoc. I que han fet seu al centre de la ciutat, especialment la Plaça Mayor... on l'han inundat de samarretes del Barça.
Sí, i hi havia bastant ambient, no?
Oi que sí?
A Madrid, sí.
Sí. I ara estava... És que m'ha vingut al cap una pedrada, una idea, buscant allò, referents, per animar-nos.
A veure, va.
I aquesta setmana, som a la setmana del 40è aniversari, que és una xifra rodona, d'una de les grans remuntades de la història del Barça, que és la remuntada contra el Göteborg amb els 3 gols de Pichi Alonso.
Qui serà el Pichi del 2026?
Doncs...
Ferran Torres?
Mira, el repartirem, eh? Un de Lewandowski, un de Ferran i un de Lamin Yamal. Però, sí, fa 40 anys aquesta setmana d'aquella remuntada. El Barça va perdre 3-0 a Suècia i eren unes semifinals de Champions i va remuntar guanyant 3-0 i després mira, anant a penals, això sí.
Que si convé el signem.
Mira.
Carrasco intenta un tercer dribbling, li ha sortit, centra la jugada, arriba Pizzi, Rivici la mata amb el cap,
ens anem ambientant. Això són els gols del Pitch Alonso.
Esperit Pitch Alonso, sí senyor.
Doncs avui,
sí,
avui amb l'operació Göteborg al Metropolitano, et veus amb una pròrroga o uns penals?
No ho descarto gens ni mica. Jo el 40% de l'Eloi el veig una mica excessiu, perquè crec que és una proesa el que ha de fer el Barça avui. Bé, més que una proesa, és que és una qüestió que estadísticament, històricament, ha passat poquíssimes vegades, pràcticament mai. Per tant, home, trencar aquesta estadística és complicat.
Però també és veritat.
L'Atlètic de Madrid mai ha perdut una eliminatòria europea quan ha guanyat el partit fora de casa a l'anada. El Barça mai ha remuntat una eliminatòria europea quan ha perdut el partit d'anada a casa. Per tant, clar, i tot això sumat a altres estadístiques que ara tampoc venen al cas. Vull dir que estem davant d'una situació que en la història pràcticament no s'ha produït mai. Tampoc s'havia produït mai aquella remuntada amb el PSG, aquell 4-0 que el Barça va acabar remuntant.
Eloi,
sí. És especialista en això.
No, el que dic és que també ha canviat una mica la dimensió des de que els gols a camp contrari no valen doble en cas d'empat. Tot això ha canviat, eh? I, per tant, les opcions... clar, dir percentatges, clar, jo m'he atrevit amb un 40%, però no sé si està en la realitat futbolística com el grau de confiança que tinc amb aquest equip, que és el que li passa també a molta gent, no? Perquè... per això que deia, no? Per aquest grau de... aquesta capacitat de jugar de forma desenfadada i de creure amb el que tu saps fer, no? I...
Jo t'ho deixo en un 25, que per mi un 25% en aquestes circumstàncies és molt, eh?
No està
perquè
mal.
En una altra eliminatòria, perquè tothom ho donaria per perdut amb altres equips.
I afirmaríem però... tenir un 25% d'opcions de guanyar la loteria de Nadal cada any.
Bueno, una altra eliminatòria i un altre moment del Barça. O sigui, també és veritat que aquest equip ens ha encomanat l'optimisme a tots. No?
Sí. Bernat, heu parlat amb el Torquemada? Està animat? Quin camí veu el Ricard? N'heu parlat d'això?
Bé, veu un camí on firma arribar al minut 60-0-0.
Jo també.
Marcar un gol al 70-75. I aquell
últim quart d'hora... un quart d'hora final de bogeria, no?
Anar a atacar-los per terra, mar i aire, en aquest cas sí, i acabar doncs marcant el gol que et porti una pròrroga. Per tant, diríeu que seria procés llarg, en aquest cas. Sí. Per cert, el tema de la gespa, rebaixar-ho una miqueta. És veritat que ahir a Flick no li va agradar gaire com estava la gespa, cosa normal, perquè l'Atlètic de Madrid, una de les armes que segurament farà servir és tot allò que no sigui esportiu, aplega pilotes que trigaran en tornar la pilota, gespa en aquest cas, doncs difícil perquè el Barça no pugui fer circular la pilota ràpid.
I les farà servir totes, eh?
Faran d'Atlètic de Madrid.
Sí, farà de xolista, d'equip xolista. I aleshores aquest matí hi ha hagut una reunió, que és l'habitual, que fan sempre els dies de partit de Champions entre els dos clubs i la UEFA, i s'ha pactat que la gespa quedarà amb aquests 26 mil·límetres, aquests 2,6 centímetres, i que es regarà abans del partit i també el descans, que de fet és una cosa que es fa habitualment. Però m'ha fet gràcia com ho ha interpretat tot plegat això un personatge que és molt divertit i simpàtic, que és el president de l'Atlètic de Madrid,
Cerezo.
El senyor Enrique Cerezo, que és aquest empresari del món del cinema que... bé, sempre s'ho mira tot amb molta...
Diuen que sempre compareix amb certa alegria.
Sí, avui era abans de dinar i estava, diríem, encara
alegre, content,
normal. Sí. I aleshores ha parlat així d'això de la gespa, llarga, curta...
Son cosas que han protestado, la UEFA les ha dicho que estaba bien y yo no te puedo decir más. Yo no juego. Hombre, yo creo que hay gente que le gusta el pelo corto y el pelo largo, ¿entiendes? Alguien dice que está largo, pues será que no le gusta melena. Bueno, yo lo veía muy claro, pero lo ha dicho la UEFA y con que lo digan ellos, vale.
Pelo corto, pelo largo.
Cerezo té la capacitat de ser un home amb molts diners, que gestiona un club i una empresa molt important, i de quan parla semblar que no hi és tot.
No? Home, en aquest cas sembla que s'empixi.
O sigui, bueno, sí, s'empixa, però que sembla que... escolti, una cosa...
Home. Sort que no he dit, a alguns els gusta depilados i a altres no, no?
Home, i a més davant d'aquesta evidència que a l'Atlètic de Madrid li agrada llarga en aquest cas.
Sí.
Ai, llarga. Escolta, Bernat, a més, l'ambient deurà ser infernal avui al Wanda.
Sí, el Metropolitano, aquest nom...
Ai, el Wanda, antic. Perdona. A més, també hem parlat d'això, el Metropolitano. El Riyadh Air Stadium.
Sí, el Riyadh Air, que per cert és una companyia aèria que no opera, no té vols.
Perdona?
No sé si ho sabíeu, això. Sí, sí, Riyadh.
És com Flying Without Wings?
Més o menys. És una companyia aèria de l'Aràbia Saudita que es va...
Que no existeix?
Que es va fundar... No, sí que existeix, però no opera. No,
com
no
opera?
Fa vols. Encara
I per què
no
es patrocinen?
Estrenat.
Perquè la gent es vagi familiaritzant?
Suposo, sí, sí. Han comprat avions, això sí. Jo el segueixo a Twitter perquè m'interessa molt
aquesta companyia. I què pengen a Twitter? Ja tenim avions.
Un avió. I van anunciant coses, però el primer vol encara no l'han fet volar.
No és
Bernat, no és molt ambient hi haurà.
Escolta,
avui,
una cosa, has pogut parlar amb aficionats de l'Atlètic de Madrid?
Amb alguns, sí.
Sí? Tenen por?
Espera, no contestis, Bernat, no contestis. Perquè jo sí que he pogut... Avui sóc a Madrid, no hem explicat gaire, però avui sóc a Madrid, sóc als estudis de la delegació de 3CAT a la capital espanyola, aquí amb el Luis, el nostre estimat tècnic, controlant els mandos al programa, també. Aquí, salutació de l'Enric, al Luis i de Luis a l'Enric. Doncs avui sóc a Madrid, podré anar al partit després, i he aprofitat per retrobar-me amb un amic de Washington, però que ara torna a viure aquí. De fet, els dos hem fet el camí de tornada dels Estats Units cap a casa, ell a Madrid, jo a Barcelona, aquest estiu. Ell és un home molt important de la premsa espanyola, és Miguel Jiménez, ara director adjunt del diari El País. Era corresponsal als Estats Units, cap de l'oficina de Washington. Així que, Bernat, et deixo ja tranquil, però escolta aquesta conversa perquè veuràs com viuen, ell que és colchonero, com viu l'afició de l'Atlètic de Madrid aquest partit. Bernat, ens escoltem
després.
Vinga, doncs això és la trobada que hem tingut amb Miguel Jiménez, director adjunt del País, per parlar d'aquest partit entre el seu equip, l'Atlètic de Madrid i el Barça. Com estàs, Miguel?
Hola, ¿qué tal, Francesc?
Nervis?
Muchos, muchos. Miedo, sobre todo.
Pero miedo, ¿por qué? Si veo guañar 0-2.
Uf, yo me acuerdo del año pasado que veníamos ganando 2-0 un partido y acabamos perdiendo 2-4. Con eso y con lo de la semifinal de Copa, pues ya te lo puedes explicar.
Clar, el Miguel com jo, t'havies acostumat a viure partits de Champions a les 3 de la tarda.
Sí, a la hora de comer, ¿no? Era una cosa rara allí en Washington cuando estábamos, que todavía estabas con la comida en la boca y ya estabas viendo las Champions.
Y con trama hablando a veces.
Y con trama muchas veces interrumpiendo y no dejándonos ver el fútbol.
¿Qué pasará avui al Metropolitano?
Bueno, pues es que nadie lo sabe, ¿no? Va a ser una cuestión de detalles. Yo creo que el Barça es más equipo que el Atleti, pero tenemos un resultado muy bueno. Desde luego que tenemos ilusión por pasar, pero tenemos mucho miedo, de verdad.
Clar, allò del Pupas és el factor perquè el Barça tingui esperança? A dir, si algú pot cagar-la avui és l'Atleti?
No nos gustaría, pero sí, es posible. El Atleti ha sido un poquito menos Pupas últimamente, ¿no? Estamos tratando de borrar esa etiqueta y hoy tenemos la ocasión. ¿Tenemos algún precedente de eliminatorias de Champions donde os hicimos sufrir?
No, sufrir no, que nos habéis ganado en todas. Vull dir que no, això, els precedents són anti-Barça. Tu ets xolista?
Sí, yo estoy con el Cholo. La verdad es que desde que está el Cholo, lo peor que hemos quedado es terceros en la Liga. Y es verdad que en España ganar títulos teniendo al Barça y al Madrid, pues es muy difícil. Pero estar tantas veces entre los 8 mejores de Europa, haber ganado alguna que otra Liga, con un poco de suerte este sábado en Sevilla, podemos ganar la Copa. Bueno, yo estoy con el Cholo.
Però tu entens que, per exemple, a Barcelona el Cholo sigui una figura que... Oh, és pesat, fa ràbia, és que... Oh.
Sí, lo puedo entender. El Cholo ha evolucionado también, ¿no? Yo creo que empezó teniendo poco equipo y jugando a una defensa rocosa frente al fútbol de fantasía del Barça. Pero poco a poco, ahora tenemos peor defensa, pero un poco mejor ataque, ¿no? Y creo que el Cholo ha ido evolucionando.
¿Cómo explicarías qué es ser de l'Atlètic de Madrid a Madrid i treballant també a una institució com el diari El País? És normal trobar molta gent de l'Atleti? Costa molt? S'ha de lluitar permanentment contra l'establishment blanco?
Bueno, yo creo que sí estamos en minoría y estamos un poco, nos une con el Barça una cierta alianza de enemigo común, pero hay bastante atlético en Madrid, ¿eh? Y hoy el ambiente en el estadio va a ser espectacular, va a estar lleno, vamos a estar ahí gritando como locos y no nos sentimos solos.
Bé, i passi el que passi, demà colchoneros i culers tindran un mateix objectiu, que és Bayern a tope.
Vamos juntos con el Bayern, eso es, el que pierda hoy. Y esperamos tener el consuelo mañana de que el Madrid también caiga, ¿no?
¿Trobas a faltar Donald Trump, la Casa Blanca, la vida americana?
Bueno, un poquito. No sé si echo de menos a Trump porque lo tenemos hasta en la sopa, incluso a 8.000 kilómetros de distancia, ¿no? Pero sí, sí se echa un poquito de menos a la vida americana, aunque poder ir al Metropolitano casi todas las semanas es una gran ventaja.
Clar, i ho parlàvem abans, eh? A Estats Units vivíem amb aquesta crispació permanent i no sé si tu, que també tens una posició molt, molt privilegiada al diari, aquesta crispación americana también está la política española una mica, ¿no?
A mí me ha sorprendido al volver, porque de cuando me fui a Estados Unidos a cuando volví, esa sensación de odio, de que el rival político no es rival, sino enemigo, creo que se ha acentuado mucho en estos años y es un poco incómodo a veces.
Miguel, que gane el Bayern.
Que gane el Bayern, en eso estamos de acuerdo.
Muchas gracias.
Gracias.
A Caprabo a casa estem de celebració. El nostre supermercat online fa 25 anys que et porta la compra a casa. Gaudeix de l'enviament gratuït a partir de 110 euros. Obert les 24 hores. Prova'ns ara i emporta't fins a 35 euros de regal en 3 cupons per a les 3 primeres compres online a Caprabo a casa. Vols estalviar amb mi? Consulta les condicions a capraboacasa.com.
La Fundació Òpera a Catalunya presenta La Traviata, l'òpera més popular de Verdi.
Del 22 al 28 d'abril a la Faràndula de Sabadell.
Passió, amor i sacrifici en un drama intens amb una música commovedora interpretada per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Entrades a operacatalunya.cat.
L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament,
ostres,
agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
No.
I a més, es posa a diluviar.
No t'ho creus.
Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Avui, visita el castell o excursió per la natura?
Fem votació.
Castell, excursió.
Castell. Empat tècnic. Toca fer-ho tot.
El programa Vacances en Família de la Xenescat us esperen dies plens d'aventures, perquè la vida és per viatjar-la i millor si és compartida. Apunta-t'hi fins al 27 d'abril a xenescat.gencat.cat/vacancesenfamilia. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Sou molt bona gent!
Després de recórrer tot Catalunya, Quim Masferrer omplirà el Palau Sant Jordi de molt bona gent. Un espectacle irrepetible per reviure tot el que hem compartit. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, el dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3Cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3Cat, amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3Cat en viu. Ho veus, ho sents, ho vius.
Les dones i els dies.
El programa on les dones tallen el bacallà.
Jo anava davant amb una bandera vermella, vaig guardar-me-la, però va venir la Guàrdia Civil i em va detenir.
I vaig estar un mes i mig a la presó de la Trinitat.
El programa on parles tu.
Hi havia una sèrie de delictes que avui dia no serien delictes. Per haver avortat o per haver ajudat a avortar. Abandone d'hogar, que deien, o adulteri.
Per orelles fines i cors oberts.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dimarts a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
La Llotja de la Seda és la nova novel·la històrica de Juan Francisco Ferrandiz, una gran saga sobre la València del segle XV, el seu edifici més emblemàtic i el poble de mercaders que la va construir. La Llotja de la Seda, publicat per Rosa dels Vents, ja a les llibreries.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
Tot el que passa,
passa al Matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i vostè perdessin 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones. Sí. Organitzes una guerra i mates a gent. Sí. A tombollons, no passa res. No passa perquè res. Ets un president.
Els protagonistes de cada dia al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Minuts per dos quarts de cinc de la tarda. Amb aquesta música deixem de saludar la Lídia Heredia. Lídia, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda. Jo gairebé també tinc una mica de música avui aquí, eh?
Oi, sí que tens so de fons. On ets?
Estic al Fons Monetari Internacional. Reconeix que era de les coses que més t'agradava cobrir quan eres corresponsal a Washington.
No saps el feliç que em fa no ser a Washington avui.
No, home, no, però si són aquestes reunions que fan a la primavera i a la tardor i que sí, ens expliquen l'apocalipsis que ve econòmic que ve en el món. Et pots imaginar avui, eh?
Sí? Us han fotut a la Pol Cos?
Home, a veure, la Pol Cos no, però diguéssim que dibuixa el Pierre Gaurinches, que és el que fa la roda de premsa, t'ha posat falta i ens has dibuixat tres escenaris, l'actual, l'advers i el pitjor, diguéssim.
I hi ha algun de bo?
No, de bo no n'hi ha cap. Aquí comparaven la situació doncs, amb la irrupció, no? quan va esclatar la guerra a Ucraïna. Hi ha hagut moltes preguntes de si comparen, no?, aquesta crisi energètica arran de la guerra mirant amb la crisi del petroli dels anys 70. Vull, tot era una mica apocalíptic. Una mica, si vols veure el got mig ple, puc dir que ens han vingut a dir el mal està fet, és a dir, la ferida està feta. Ara una mica depèn del que duri, de la intensitat i de l'abast, si hi ha cangrena o no, no? És a dir, si la ferida es anirà obrint, o si som a temps de parar l'hemorràgia. Aquest és una mica el concepte.
És que és un moment de molta incertesa. De fet, sempre és d'incertesa, però ara encara més. Eloi, tu que ets un home optimista i que sempre mires amb cert positivisme a la vida, veus el món que se'n va pel pedregar o també ets optimista aquí?
No, veig que va pel pedregar absolutament. I amb el tema que ara plantejava la Lídia d'aquests escenaris, no?, que són catastròfics, hi ha també l'argument de quin procés de recuperació, amb quina velocitat es podrà recuperar o no? Se sap?
Què vols... Ui, no, això, no, vaja, en aquest jardí no m'hi posaré.
Ja
t'ho dic ara perquè no ho saben ni ells, no? Però, és a dir, com sempre passa, el que està clar, més a més, és que no tothom patirà igual, no? I, òbviament, els països que estan a la zona de conflicte estan molt afectats, però els que no estan a la zona de conflicte, però afectats, sobretot pels fluxos de l'energia que circula per aquella zona, els que més, en el fons, el que hem vingut a dir és que Estats Units, econòmicament, és dels que està menys afectats. Per bé que diguem que el preu de la benzina es marca, no?, el preu del petroli és global i que també impacta aquí. Però és cert que continuen sent un país molt gran, que està molt lluny de rebre les conseqüències de les seves accions, no? És un país que és un continent i en aquest sentit està protegit. Ells han vingut a dir que si el conflicte s'acabés avui,
sí,
o sigui, si el conflicte s'acabés avui, l'impacte en termes de la quantitat d'energia o de combustible, de petroli, que s'ha vist retirat dels mercats, ja és comparable a la crisi energètica dels anys 70.
Uh-huh.
Això sí que véssim avui, no?
A la suma de les crisis, no?
Bueno, sobretot la crisi del petroli del 70. Per tant,
clar, el que passa que no té pinta que s'acabi avui,
s'allargui, clar, és un tema de durada, d'intensitat i de si s'amplia, no? Si a més a més la guerra s'amplia encara més regionalment.
Doncs aquesta és la part divertida de la feina de la Lídia, que avui ho viu amb joia, perquè s'ha pogut distanciar durant una estona del que passa a la Casa Blanca, perquè cada dia Trump ens deixa alguna imatge sorprenent. Ahir comentàvem aquella foto vestit com si fos Jesucrist, que va acabar esborrant dient que ell pensava que s'hi veia amb ell vestit de metge, una figura una mica estranya, però vaja, li comprarem. Sí. Però és que ahir es va produir un altre moment estel·lar, Donald Trump rebent una comanda de l'equivalent a Globo de McDonald's a la Casa Blanca.
This doesn't look staged, does it?
They're all your favorites.
And I think you voted for me, do you think?
Maybe.
És una senyora de certa edat, vestida de repartidora de menjar ràpid, que truca a la porta de la Casa Blanca, del despatx Oval, com si s'hi pogués accedir des del carrer tranquil·lament, i Trump diu, no sembla preparat això, eh? I després li diu a aquesta senyora, vostè va votar per mi, no? I la senyora diu, potser. Tot això per donar-li bombo a una llei que li ha tret els impostos a les propines de la qual viuen molts treballadors en aquest país.
Sí, la veritat és que l'escena va ser surrealista i, a més, no estava a l'agenda del president ahir. Els periodistes que fan el pool, que en diem, no? El grup que poden accedir a la sala Oval cada dia, de cop se'ls va dir, agrupeu-vos, que ens anem cap a la porta de la sala Oval. I de cop es van trobar aquesta escena, no? Una escena que semblava un anunci d'una dona trucant a la porta del despatx, portant el McDonald's. I llavors l'home, vull dir Trump, li va dir, escolta, et vols quedar aquí, que farem una mica de roda de premsa? I clar, la dona es va quedar... La veritat és que ella va ser ràpida de reflexes, perquè llavors va ser aquí on ell va parlar de l'Iran, però l'escena és surrealista, no? Tu tens una entrega de menjar a domicili que està muntat per la Casa Blanca per fer propaganda, efectivament, d'aquesta política fiscal sobre les propines, però després la deixes allà al teu costat, fins i tot la intentes arrossegar en el debat, perquè va haver-hi un moment que el grup va preguntar sobre el tema de la participació de les persones trans en els esports, i ell li va dir, vostè creu que els homes haurien de participar? I la dona va dir, mira, jo estic aquí per lo de les propines.
Ho escoltem.
Ah, val.
Do you think that men should play in women's sports?
I really don't have an opinion on that.
You don't? I'll bet you do.
No, I'm here about... Yeah.
Això és allò que fan els polítics quan els pregunten per un tema que no és el que havien de tractar, i això la senyora aquesta aguanta com una campiona,
aguanta.
Eh?
T'haig de dir que aguanta. És obvi que aquesta dona no treballa a Washington, ella va explicar que ella és d'Arkansas, que treballa a Nevada, és a dir, que tot va ser un muntatge, bueno, per aconseguir una vegada més un d'aquests moments virals amb els que treballa el president. Però que llavors ella allà parla d'Iran, parla del papa, no? És a dir... Era una compareixença davant la premsa que no estava en agenda, no pensàvem que el veiéssim en tot el dia, tot i que hi havia moltes coses de les quals, òbviament, parlar, i al final s'ho va fer venir bé i va aprofitar aquest moment, va dir, saps què? Farem dos por uno, farem aquesta... Tornem a recordar a la gent que jo sóc el que he tret els impostos de les propines, i a més així ja passo revista una mica dels temes del dia.
Però que a ulls nostres, Lídia, és d'una irresponsabilitat bestial. No ens imaginem un líder d'aquí, o una figura amb rellevància política, doncs fent una acció com aquesta, no? I amb una empresa de fast food, no?
Tu li dius irresponsabilitat i ells hi veuen una oportunitat, senzillament. És a dir, Trump està patint molt per recordar la gent que ell és el president que va prometre, no?, baixar els preus de les coses, rebaixar els impostos. Llavors, la guerra amb l'Iran se l'emporta, no?, el xucla. Per tant, ell, de tant en tant, ha d'anar posant el peu a la porta, no?, anar posant el peu a terra i muntant aquestes... Exacte.
Però hauria pogut triar un altre tipus d'empresa, no?, de servei a domicili, que serveixi un altre tipus d'aliments.
Sí, per campanya ja va fer patates fregides a un McDonald's.
És que ell es passa el dia menjant hamburguesa, i això ni ho amaga, al contrari, m'entreu pit. No sé què en deu opinar el seu secretari de Salut.
El senyor Kennedy, home, no, gaire content no deu estar, que no li agrada el menjar ràpid. Bé, en tot cas, atenció, Eloi, perquè aquí, on sentim la Lídia, que sí, està avui a una roda de premsa de la FMI, la Lídia s'ha colat a un dels llocs més exclusius, més tancats i amb més policies per metre quadrat del món. La Lídia Heredia va protagonitzar gairebé que un capítol de CSI, perquè es va colar al quarter general de l'FBI. Lídia Heredia, explica'ns això.
Ets un pesca clics, eh? Que riga.
Si no ho venem bé, això...
A veure, bueno, ara jo vinc amb la realitat. No és una visita exclusiva, però sí que és una visita que, si no ets nord-americà, costa una mica de fer, perquè són aquestes visites en aquestes institucions tan washingtonianes com seria, efectivament, els seus quarters generals a DC, que ja has d'anar a través del teu representant al Congrés, saps? Has de demanar que el teu representant t'hi porti un dia. Jo aquí vaig poder fer com una mena de martingala.
Ai, ai.
I no podré dir noms perquè exposaria les persones que ho van fer, però algú que coneixia, algú que treballava a l'FBI va dir, escolta...
Algú que coneix algú,
sí,
eh?
Sí, muntem una visita que encara que no sigueu ciutadans, perquè jo no tinc congressista aquí demanar-li aquesta visita, ens ho faran. Llavors, ells tenen en aquests quarters generals de Washington un lloc que està museïtzat, eh? No. Ja sé que a tu t'agradaria pensar que jo he estat al costat
de Agent Smith, allà,
Special Agent Smith... Diem-me no sé què, però no, és una zona que és com un museu. El que passa que el més interessant no va ser tant el del museu, que com tots aquests museus, bàsicament és propaganda de l'FBI, tot i que té curiositats que està bé de veure, és les persones, aquests agents que ens van... Que tu entres allà una mica amb alguna gent o amb algú que et fa la volta, no? I jo vaig al·lucinar bastant amb la llibertat amb la que parlaven de la situació actual de l'FBI, que és tensa, que hi ha molt malestar...
Ah, sí?
Que el seu... Sí, això em va cridar... És veritat que una de les agents estava a punt de jubilar-se, però l'altra no. I van ser molt sincers. És veritat que la persona a qui ens va organitzar la visita els coneixia molt i ell devien inferir que el grup que anàvem doncs, també érem de confiança, però van ser molt... dient que la moral estava molt baixa... Que la gent, bueno, que han fet fora a un munt de gent, el que hem explicat a les notícies moltes vegades, a un munt de gent només pel fet d'haver treballat en casos que investigaven el president. I a més, això sí, com que no érem americans, a nosaltres ens van fer deixar el mòbil a l'entrada, amb una capsa, amb una mena de caixa forta. I jo ja vaig pensar, ai,
que em revisaran tot aquí, eh?
Ai, sí, exacte. I clar, vam estar sense comunicació durant una hora i mitja que devia durar la visita. I quan vaig sortir, saps quina notícia havia saltat?
Ai.
Que la dimissió de Pam Bondi, que Donald Trump havia destituït a Pam Bondi.
La fiscal general.
Que jo no havia donat a conèixer la meva condició de periodista, vaig pensar, ai, a veure què en diuen d'això. I em vaig fer com la encontradita i vaig dir, oi, en aquests agents que ens feien la vida.
Mireu
quina notícia ha sortit. I saps quina reacció va tenir un d'ells?
No.
Una mica, estàvem a fora de l'edifici, va tenir com una reacció de dir, ui, potser el pròxim és el nostre. Volguem dir, si cau la fiscal general,
que no caigui al cap de l'FBI després.
Que no caigui al cap de l'FBI després. De moment això no ha passat, i d'aquesta visita en fa 15 dies, però em va xocar que fins i tot fessin aquest comentari, no et diria ben bé en veu alta, va fer com una mica de mímica per explicar-ho, però em va sorprendre bastant, eh? No sé, potser ens van tocar els agents demòcrates, eh? I segurament fas la visita amb algú altre.
És molt de pel·lícula, això de que hi hagi un dels dos agents que està a punt de jubilar-se, això, arma letal.
Sí.
I a totes les pel·lícules sempre n'hi ha un que està a punt de jubilar-se i és el seu últim cas i es juga la jubilació i la pensió per poder-ho resoldre.
Pensa que en aquest museu tenen allà, com un dels homes que explica coses, l'última gent que va contractar Edgar Hoover, que és com...
Carai.
El pare fundador, eh? I, sí. que és un home que porta fent lo de les empremtes dactilars des del principi, i que Hoover va fer com una excepció amb ell, perquè era més baixet del que tocava i més jove del que tocava, però el va contractar, i aquella mateixa tarda Hoover va anar a casa seva i es va morir. Vull dir que quan et dic que va ser l'últim que va contractar, tal qual.
Eloi.
Tot peliculero.
Hi ha una cosa que no he acabat d'entendre. És un espai museïtzat, però és un espai públic, obert al públic, si ets nord-americà i si no ets nord-americà, no?
Exacte.
Sí.
És a dir, obert al públic, però amb visita prèvia i... a veure, potser hi ha dies que pots aconseguir la visita en 2 o 3 setmanes, però també hi ha dies que m'explicaven que trigues 6 mesos. Això també passa a la Casa Blanca, ara, eh? Tu com a nord-americà pots anar a visitar la Casa Blanca, però has de demanar-ho oficialment en el teu congressista que t'organitzi una visita.
No,
no és tan fàcil com comprar una entrada
exacte,
i anar-hi. No
hi ha una web on tu compres l'entrada i reserves una cita, sinó que has de demanar-ho i t'ho han de provar. Bé, doncs això és el que ens ha explicat la Lídia la setmana que ve, a veure xiscola al Pentàgon i des del despatx del... No,
no, no, faci, no, no hi posis més, sí, més pa que formatge o més formatge que pa.
L'àudio del web era així. Lídia Heredia escola a la seu de l'FBI. Home, clics, hòstia, la Lídia, pobra. Bé, Lídia, el que no vas poder-te colar és a un concert que es va fer a Barcelona. No sé si tens una mica de FOMO.
Completament FOMO tinc. Però saps que jo vaig veure Rosalía aquí a Washington? Va ser, sí. Jo crec que va ser la primera cosa que vaig fer quan vaig arribar al setembre del 22. Jo crec que vaig arribar un 16 de setembre i el 29 vaig anar a veure Rosalía aquí. I em sento molt contenta d'haver-hi anat, perquè vaig dubtar i vaig pensar, ai no, estarà bé. I va estar molt bé a la gira Motomami. Doncs tinc ara bastant FOMO, sí. Ja ara saps que a mi m'agrada molt.
Per això t'ho deia, perquè ara obrirem carpeta a Rosalía, doncs no desconnectis. Li he dit una abraçada forta.
Per tots. Adéu-siau.
Adéu.
Rosalía ahir a Barcelona. Tu, Eloi, tens entrada per algun dels concerts de la Rosalía?
No, no, i em sap molt greu.
O sigui, ho vas intentar?
No, és que a mi em passa una cosa, que és que jo ara, és una qüestió generacional o no sé què passa, però m'és tan impossible aconseguir entrades pels concerts. No,
clar, tu quan surten a la venda, tu estàs treballant.
Bueno, és que és una sistemàtica que és absolutament impossible, i després buscar aconseguir entrades al preu que van posteriorment se'm fa impossible. I em sap molt greu, perquè el d'ahir era un esdeveniment descomunal.
Ahir va enlluernar el Palau Sant Jordi en una de les primeres actuacions que farà Barcelona, farà 4 en total. Hi havia molta expectació per si estrenava una nova cançó, que això ens va dir el Blai, que era l'última brava que corria, al final no. I per com tractaria el català als seus concerts, la nostra experta en aconseguir entrades per la Rosalía és la Judit Pastor. Judit, com va anar això d'ahir?
A veure, Garriga, va ser un concert molt emocionant i clar, tots els ulls estaven posats en la Rosalía a veure què passaria amb el català, perquè sabeu que amb la publicació del disc hi va haver molta polèmica, perquè canta en 13 idiomes i només en una cançó hi ha un fragment que és en català. Després va haver tot aquell rebombori amb l'Escolania, que els feia cantar, però no cantaven en català, sinó en castellà o en llatí. Per tant, ahir tots els ulls posats a veure què passaria. I jo crec que va tenir no un detall, sinó diversos detalls per posar-se al públic a la butxaca. Moltes intervencions en català. Va fer un discurs llarguíssim, emocionantíssim, dedicat a la seva ciutat, dedicat a Barcelona.
És el lloc en el que jo crec no pots fugir de tu mateix. I no pot ser ningú més que tu mateix. I precisament per això, aquest escenari no és qualsevol escenari, saps? I aquesta nit no és qualsevol nit. Així que gràcies, Barcelona, t'estimo molt. Gràcies per sostindre
acaba plorant, plorant, t'estimo, Barcelona.
Tu que la coneixes, això que explos són de veritat o no? Just.
Jo crec que sí. Jo crec que veient-li la cara ahir, crec que era un plor sincer. Estava realment emocionada, ella deia, no? Venint a Barcelona veig com he evolucionat. La nena que jo era, el que volia ser i el que he acabat sent. Per tant, jo crec que ahir al Palau Sant Jordi va tenir un moment de revelació de dir, ostres, no? He aconseguit el que volia.
Primera intervenció llarga en català,
sí,
emocionada.
Això va ser important. Després, l'altre tema que es comentava molt, hi havia molta expectació, era a veure què passaria amb els subtítols, perquè al llarg d'aquesta gira el que hem anat veient és que es anaven projectant les lletres de les cançons en l'idioma de cada lloc on anava. França en francès, no? A Lisboa ho va fer en portuguès, i dèiem, a veure aquí Barcelona què fa? Ah. Català, no català? Sí! Subtítols
molt
en
bé,
català.
Molt bé.
I després hi va haver un moment, sabeu que quan canta la cançó Sauvignon Blanc, i ha anat fent-ho al llarg de la gira, puja dalt del piano i té un moment de conversa distesa, no? Inclús interactua amb el públic. Ahir també va tenir una conversa amb el pianista, que és un noi que es diu Llorenç, que resulta que eren amics, es van conèixer quan la Rosalía estudiava al taller de músics, el va presentar, és un noi de Mallorca, van estar xerrant una estona, i llavors va tenir aquest detallet o aquest detallàs amb el vi català.
Una copeta de vi? Una copeta de vi que no me la tregui ningú, m'entens? De fet, m'agrada molt el Sauvignon Blanc. Però, i un Penedès? Una Empordà? I un Priorat. Home.
A casa tenim molt bona cosa, deia la Rosalia, mentre se servia un vi blanc. Home, a veure, això doncs, té tota la pinta que està molt ben estudiat, però per parlar de vins, vaja, Eloi, no sé si ets molt expert en vins, tu.
No, però jo faig una cosa, jo, per exemple, ja fa molt temps vaig decidir que comprava vins d'aquí. Bàsicament, eh? El vi que consumeixo, vins catalans.
Doncs mira, si necessites assessorament, la nostra sommelier de confiança és la Meritxell Falgueres. Meritxell, bona tarda.
Molt bona tarda.
Tu com a experta en vins i com a gran defensora del vi, i què et sembla que la Rosalia faci del vi català, que la Rosalia faci aquesta reivindicació, tot i tenir una cançó que es diu Sauvignon Blanc, que faci aquesta reivindicació, et va semblar que és una bona manera de promocionar el vi?
Estem flipant tots els del sector, o sigui, és la millor publicitat que ens podria fer. O sigui, us haig de dir que és veritat que la varietat Sauvignon Blanc normalment és més normal trobar-la a la Vall del Loire, sobretot el polifumer, que té aquestes notes més de pedra foguera, a Sancerre té més herba fresca, també la trobem doncs, a Rueda, a Nova Zelanda, que és molt més explosiu, a la zona Sud-àfrica, que és com més herba tallada, però també a Catalunya tenim molts bons sauvignons blancs, precisament al Penedès, de la zona que és ella, sobretot buscant zones fresques al Penedès, zones amb bon contrast tèrmic. Però escolta, a Costells del Segre, per exemple, també en trobem. És una passada que hagi fet una cançó amb una varietat i que ahir en el concert es va marcar aquest superanunci de Beu Vi Català. Estem contentíssims.
Escolta, quina diferència hi hauria entre els vins aquests de l'Empordà, el Priorat o el Penedès i el Sauvignon Blanc que parla la Rosalia? Són molt diferents?
Doncs mira, quan parlem de Penedès sempre parlem del xarel·lo, que és com aquesta sensació de m'he posat en un llit net i quina frescor i quina olor net, no? Que cítric, que guai. A l'Empordà sempre pensa amb el vi blanc que es va servir, eh? Penso en la Carinyena Blanca, que és una varietat autòctona d'allà, o el Priorat, que a mi, com a sommelier, em mola moltíssim perquè puc fer maridatges de vins blancs de Garnatxa Blanca, però amb una mineralitat que al final és com més terres de negres. També l'Empordà, tenim garnatxes negres superxulos, o el Garraf, que també la Dua Lipa va parlar d'aquests vins més artesanals d'aquesta zona del Penedès, i escolta'm, clar, és que és el millor anunci, torno a repetir, que ens poden fer del vi català, no? I per fer-lo així internacional.
Però serveix, realment serveix que artistes com la Rosalia i com Dua Lipa facin aquestes referències? Ara, parlo seriosament, més enllà de que fa molta il·lusió.
Sí.
Té un efecte després?
T'explico, la meva família té el celler Gelida, que fa 130 anys que estem al barri de Sants, i ve molta gent que et diu, vull un Sauvignon Blanc. I dius, escolta, per què? Per la Rosalia. No saben potser si és una marca, si és una D.O., si és una varietat, no? Però ja han vingut i ja han vingut a fer la conya. I així, doncs, van tastant, no? Al final, quan més tastes, és com el cine, no? Quan més pel·lis veus, sempre en moderació, no les pel·lis, sinó el vi, doncs més en saps, no? És com un quadre, quan més t'expliquen la història, de qui l'ha fet, de com és la climatologia, el terroir, i precisament tant el xarel·lo del Penedès com el Sauvignon Blanc, que també en trobem al Penedès, són varietats que reflecteixen molt bé aquest terroir.
I després Meritxell, i m'imagino que també, clar, el gran valor d'això és la possibilitat de penetrar en mercats que a vegades és molt difícil, no? Perquè hi ha uns hàbits de consum. Sí que és veritat que el vi català ja fa molt temps que té una gran projecció i una qualitat, evidentment, excel·lent, però que hi ha uns hàbits de consum que, no?, a determinats territoris costa entrar-hi.
Sí, perquè al final, no?, molts sempre es deia, no?, que Barcelona fa uns anys era la ciutat on més Rioja es venia, no?
Exacte.
Hi havia aquesta Riojitis, aquesta Riberitis, però que això ha canviat totalment, perquè tenim 11 denominacions d'origen i cada vegada, doncs, 12, perdó, cada vegada et demanen més vi català perquè s'ha vist que el vi català està tot el món. Mireu, ara mateix em trobo a Madrid, a la Fira de Gourmets, i hi ha moltíssims vins. Si estic a punt de fer un maridatge, ara us donaré uns gelos de bombons amb vi. Imagina quin maridatge, eh?
Doncs guarda-me'n que vinc. No som sou, però jo soc a la parada de Metro Ventes.
Ara, us donaré l'últim coti. Quan la Rosalia va estrenar el videoclip de Sauvignon Blanc, no va brindar ni amb un Sauvignon Blanc ni amb un vi català.
Què dius?
Amb què va brindar?
Sí. va brindar amb una prestigiosa bodega, que és l'Oremos, que és el grup de Vega Sicília, però que es fa a Hongria, en aquesta zona del Tokaj, amb una varietat que es diu Furmin, i que és una mica l'ambrosia celestial dels déus. Jo crec que hauria de... potser tenir aquest gust, no? Com molt melós, com d'albercoc, com de préssec amb almíbar, com de mel.
Doncs mira, amb aquest coti que diu la Meritxell ens quedarem. Meritxell Falgueres, gràcies per explicar-nos-ho i per posar una mica de llum a aquesta anunci gairebé que va fer la Rosalia dels vins catalans.
Gràcies a vosaltres i ens veiem demà, que surt el joc de cartes.
Ah, home. Mira, doncs escolta, allà et posarem, tu.
Que avisa el nostre traïdor.
Molt bé, et tindrem posat, Meritxell, una abraçada.
Un petó de xarel·lo.
Un petó de xarel·lo 10, que deia aquella. Va, fem una pausa, ara venim.
Em fa por voler acabar amb aquest desassossec permanent saltant per la finestra. És una mala idea, perquè la finestra és a poca alçada de terra.
Per Magel, l'èxil literari d'Eva Baltasar, arriba al Teatre Texas amb Maria Rodríguez Soto i direcció de Victoria Spumberg.
Menja ràpid, menja fàcil... El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Trinxat Carlit, cuinat cada dia a Puigcerdà.
Regina Rodríguez Sirvent torna amb Crispetes de matinada, una novel·la espaterrant i lluminosa sobre l'aventura de trobar el teu lloc al món. Regina Rodríguez Sirvent torna a obrir les portes de l'univers que va convertir les calces al sol en un gran fenomen de la narrativa catalana. El llibre estrella d'aquest Sant Jordi.
Si t'apassiona la ciència, vine el 18 i 19 d'abril a la Festa de la Ciència al Born Museu d'Història de Barcelona. Experiments, tallers i activitats per a totes les edats, de dia i de nit. Consulta la programació a barcelona.cat/festa-de-la-ciència. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Aquesta primavera renova el llit amb els llençols Montse Interiors. Disponibles en 5 estampats que combinen amb qualsevol estil. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les seves botigues i emporta't el conjunt de llençols amb puntes de coixí i llençol de sota joc des de 29,95 € per llit doble i 19,95 € per llit individual. Només amb La Vanguardia.
No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Balla, juga, riu, pinta, inventa, tasta, escala, canta, dorm, salta, balla, juga, riu. A les colònies de l'estiu és teu, la diversió no para. Viu una setmana d'experiències, aprenentatges i nous amics a les colònies de la Gene. Reserva ara la teva plaça a gent.cat/estiuesteu. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Òpera a les venes és un espectacle que dona vida a una de les històries més grans de Catalunya, el Canal d'Urgell. Amb escenes corals del millor repertori operístic, proposa un viatge pel passat, present i futur d'aquest projecte colossal. Dues úniques funcions, el 19 d'abril al Teatre de la Llotja de Lleida i el 20 d'abril al Palau de la Música Catalana. Més informació a canalsurgell.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
La Filmoteca de Catalunya us convida aquesta primavera a un viatge al cor de l'animació japonesa. Japanimerama proposa descobrir els autors més emblemàtics, retrobar algunes de les pel·lícules més estimades i mostrar joies amagades i difícils de veure en pantalla gran. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Aquest Sant Jordi, el matí de Catalunya Ràdio torna al carrer.
El 23 d'abril, en Ricard Ostrell i la gent de la Renaixença t'esperen al Passeig de Gràcia, entre Consell de Cent i Diputació, des de 8:45 del matí, per viure una diada plena de llibres, amics i molta música.
Veniu a veure'ns, que Sant Jordi és per compartir-lo plegats.
Per un dia, va, per un dia baixarem a Barcelona i us ensenyarem en directe com fem la Renaixença.
Oi, serà maco de veure.
I tant.
Celebrem aquest Sant Jordi entre llibres i roses, amb l'Ostrell, amb Peyu i companyia.
Ui. Oi que vindreu a passar el dia amb nosaltres?
Que sí.
I tant. Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Veniu a passar el dia amb nosaltres, vinga!
Ui. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
I a partir de les 6 de la tarda, com sempre, Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet, bona tarda.
Hola.
Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Però on sou?
Som al Godó, al torneig de tenis de Barcelona.
Però què jugueu?
No, està jugant l'Alcaraz en aquest moment i està patint, Garriga, vull dir que li està costant.
Vols entrar a Catalunya del 3-4 Info i fer la crònica del partit, Roger?
Escolta, no, seria capaç, però,
Ja que hi som, dir, hòstia, a 5-4 li està costant moltíssim, ell és el número 2 del món, juga contra un número 100, hauria de ser fàcil.
Home,
està
bé de Monte Carlo,
Ve cansat, és veritat,
Eloi. Home. Tu, Juliana i Marta,
no,
sou...
No, deixa'm passar. Perdó, Garriga, que m'estic trobant tot de gent que em diu que no pugeu. No, no ens han deixat passar aquí. No podíem veure el partit. Bueno, ja ho gestionarem després.
Però què vol dir que no podíeu veure el partit?
Hola, adéu,
la Marta està fent de PR, com pots veure.
Està triomfant, la Marta. L'està parant tothom, Garriga.
Una foto ara, espera.
Jo t'ho escolto molt,
En sèrio?
Clar, òbviament.
Ja ho veus, Francesc, que és una mica caòtic.
Escoltem aquestes fans, les podem posar en antena?
Silenci. Sí,
vols parlar una mica?
Estem entrant a la ràdio, tio, que té vergonya ara.
Ara té vergonya, per saludar la Marta no.
La foto a la Marta va boníssima, t'ho he de dir, va amb una gabardina preciosa, amb un coll increïble, reversible.
Adéu, guapa.
Adéu, reina.
Adéu, guapa, adéu, reina. Heu vingut per passejar, gravar documental, preparar un tema per aquesta tarda...
Ah, estem gravant la docu-sèrie i, de fet, estem cridant tant l'atenció perquè ja anem vestits diferents, perquè la gent d'aquí, vull dir, segueix un dress code i nosaltres cantem com una cluïssa, però, a part, és que portem tot el desplegament de càmeres. Sap una mica de greu, la veritat.
No, no, és el que tenen les estrelles. En tot cas, a les 6 ja que no surti d'aquí, imagino que mirarem una mica el que va passar ahir al Sant Jordi, que ara en parlàvem una miqueta amb la Meritxell Falgueres. Va ser un bon espectacle, això, de la Rosalía.
Repassarem sobretot les cares conegudes que hi havia, que teníem molts oients que van anar al concert i ens han fet tota la llista de qui hi havia, què és el que feien, i evidentment analitzarem tot el que va dir la Rosalía, el confessionari, vull dir que farem tertúlia avui.
I passareu llista de VIPs, eh?
Sí, ja la tenim, la llista s'està ampliant perquè ens arriben coses d'última hora, però sí, llista de VIPs d'aquí una estona.
Julián, estàs emocionada amb el Godó?
Sí, moltíssim, no t'ho pots imaginar. No, estic contenta perquè és un dia de primavera, a mi m'agrada l'ambient del tennis sempre, m'agrada que... Veure partits de tennis és una cosa molt diferent a veure partits de futbol, que són els únics esports que jo...
Home, sí.
Diguéssim que m'he treballat com a espectadora, no? Perquè en els partits de futbol hi ha molt de soroll, hi ha molt enrenou, i aquí m'agrada que hi ha un silenci, que hi ha una calma tensa, i sí, m'ho passo bé.
Doncs, escolta... T'ha quedat en Lorenzo.
El què?
En Lorenzo, que t'ha agradat, no?
El tenista
no,
que hem vist abans. Ah, no, m'ha encantat, evidentment. Francesc, ni te'l miris perquè pots perdre els papers.
A veure,
no el busquis,
Està d'on bo, que és que...
Lorenzo, què?
Com es deia?
No m'ho facis dir ara.
Deia...
Lorenzo, ara te'l buscaré.
Era top 10.
Lorenzo Musetti.
Sí, aquest italià.
Aquest ha estat top 10 millors jugadors de tennis del món, però a part és que és realment...
I top 10 dels jugadors del teu cor, no?
No, top 1.
Top 1. Doncs, escolta, ens el mirarem amb atenció. Escolta, us deixo tranquils perquè veig que esteu aquí envoltats de soroll i de fans. A les 6 us vull a l'estudi, eh?
I
arribarem.
Vull dir que no us retinguin els fans. Va, fins després, nois.
Apa, fins ara.
Fins després. Una abraçada.
Va, Eloi, repartim una mica de berenar?
Endavant.
Vinga, va.
Un aniversari, una trobada d'amics, una reunió d'empresa. Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
I és tan fàcil com enviar un missatge al 607-070901. Ara imagina't, Eloi, que algú que t'estima ha enviat un WhatsApp a aquest número i ha dit, jo li vull enviar una coca a l'Eloi. I t'arriba avui, quan vas a pujar al cotxe per gravar l'entrevista de torn, t'arriba algú, un repartidor del Forn de Cabrianes, amb una coca. Ja t'ha canviat el dia.
De fet, i tant, jo quan has dit repartim una mica de berenar, jo m'he tingut una sorpresa per un moment. Saps que aquí un dia va haver una sorpresa...
Ah, bé.
Ah, i he pensat, dic, hòstia, hi haurà sorpresa.
Serà el dia que menys t'ho esperis.
Va.
Serà el dia que menys t'ho esperis. Mira, no sé si us esperava l'Anna. Anna, bona tarda.
Bona tarda.
Has rebut una coca.
He rebut una coca.
I de qui sospites que te la pot haver enviat?
Doncs crec que d'una amiga que potser es diu Genoveva.
No sé, a veure, que et saludi aquesta persona, a veure si és l'amiga.
Anna. Sí, ah, ja t'ho he dit jo. Oh, quina il·lusió m'ha fer-te això. Ho volia fer pel teu aniversari, però em passaven els dies i pensava, no m'ho agafaran, no ho aconseguiré. I quan ja era damunt de l'aniversari vaig dir, doncs ara ho faig. I mira, ha sigut avui.
Anna. I quan m'han dit Catalunya Ràdio, dic que és que Catalunya Ràdio és la Genoveva.
Per què?
Perquè
per
tot
què?
El dia escoltem Catalunya Ràdio i ens expliquen després el que ens ha agradat i el que no.
És el
i
que
els hi
vaig dir. És el
I
que els hi vaig dir amb que, un àudio.
Va, va, què no us ha agradat dels últims dies, va?
Uf, a mi tot el que faci referència al tram no m'agrada res.
I què sí que us agrada de la ràdio? Va, que demà hi ha els EGMs, doneu-nos ànims.
No, hosti, a mi m'agrada quasi setmana. Tot, no? Ai, ara m'agafes, m'agraden quasi tots els programes, no, quasi tots els programes que puc escoltar, tots els programes que puc escoltar, però dins de cada programa, doncs és veritat, no sé, per exemple, escolto molt la Renaixença, escolto el podcast de Que no surti d'aquí, el suplement sempre, ai, no sé, molts programes, i dins de cada programa, doncs els espais d'humor m'agraden molt, esclar que sí.
Tant de bo la gent de l'EGM truqués a l'Anna i a la Genoveva, ens aniria encara millor. Doncs Anna, Genoveva, entenc que sou amigues i que feu de tot juntes, no?
Sí, unes quantes coses, sí. Compartirem la coca, eh? Geno, compartirem la coca.
És el que et volia dir. Guarden un ditet i ens veiem, vale?
Molt bé. Doncs Anna, Genoveva, que la compartiu, que us ho passeu molt bé. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Eloi. Fins la setmana que ve, Eloi.